crucial per la política i pel nostre futur com a país, el proper dimecres començarà a Barcelona el segon Congrés de Comunicació Política de Catalunya. Se celebrarà al Born Centre Cultural. I a banda de la presència de ponents internacionals i nacionals molt destacats, gent molt interessant, la veritat és que s'abordaran uns temes que a nosaltres ens han cridat molt l'atenció. Pensem que val la pena reflexionar sobre això. Per exemple, en aquest congrés s'analitzarà com estan aprofitant els polítics les xarxes socials, o com els moviments socials estan regenerant la democràcia, o com s'està comunicant el procés sobiranista a Catalunya. Aquests són justament els tres eixos bàsics d'aquest congrés, que comença el proper dimecres, i per parlar-ne avui hem convidat l'Astrid Alemany, que és politòloga especialitzada en màrqueting polític i és la directora del segon congrés de comunicació política. Què tal, Astrid? Benvinguda al programa.
Moltíssimes gràcies, Marta.
Saludem també l'Anna Moles, que és periodista, és cofundadora d'Explica't, que és una agència de comunicació política, i intervindrà al Congrés com a ponent per explicar, entre d'altres coses, la seva experiència a la campanya del nou alcalde de Nova York, Bill de Blasio. Què tal, com estàs, Anna?
Molt bé.
Benvinguda al programa.
Molt bé, gràcies.
Per acabar, saludem el José Ángel Rodríguez, que és responsable d'estratègia a la xarxa de la UGT i que va ser responsable de la sectorial de ciberactivisme del PSC des del 2010 i fins al 2013. Per tant, una persona molt lligada a les xarxes socials i a la política. Què tal, José?
Bon dia.
Bon dia. Bé, a veure, Astrid, com que tu ets la directora, quin diries que és el plat fort d'aquest congrés?
El plat fort d'aquest congrés és, sens dubte, a veure, n'hi ha molts,
Ja ho sé, és molt difícil
escollir.
N'hi
ha molts.
Escolta'm, un que tu diguis, home, a mi em fa especialment il·lusió que hagi vingut aquest ponent o aquesta taula, què destacaries?
A mi em fa especial il·lusió que vingui el Mark McKinnon. El Mark McKinnon és un assessor molt important, és conegut arreu del món com l'assessor d'en Bush fill. També va estar a la campanya de McCain, també és un assessor multidisciplinar, no només en política, també ha assessorat, per exemple, el cantant d'U2, Bono. Vull dir, és un tio molt potent, a més, just ahir ens va passar la seva presentació i és al·lucinant. O sigui, no us ho podeu perdre.
Però escolta, la gent pot anar-hi com a oient o s'han d'inscriure?
S'han d'inscriure.
I estan a temps ara?
Sí, i tant.
Sí,
I tant, i tant, i tant. Fins dimarts a la nit i dimecres al dematí, fins i tot, si vols, poden entrar a les 3wccpc.cat i inscriure's allà perfectament.
Perfecte. Què costa l'inscripció?
Mira, tenim diferents preus, però així en general, per estudiants ara estem en 129 euros i per professionals estem a 199.
Escolta, si només vols anar a una taula, no hi ha una rebaixa?
Que es posin en contacte amb mi.
Perquè, clar, igual hi ha gent que diu, jo no puc anar-hi totes, però no em perdré aquesta.
Tens raó.
Vosaltres, a banda de ser, clar, de participar activament, assistireu com a oients a alguna de les cites del Congrés, Anna?
Jo divendres hi aniré, el divendres faig la ponència, però a primera hora aniré perquè hi ha un Call of Papers que pinta molt bé, o sigui que m'agradaria molt anar-ho a escoltar.
Què és això del Call of Papers? A veure, expliquem-ho, perquè per la gent que esteu en l'àmbit polític ho domineu, tu surt al carrer i pregunta què és un Call of Papers i la gent dirà, perdó, a veure, en què consisteix
el això? El Call for Papers és un espai dintre del Congrés restringit a la gent que ha fet recerca i que són acadèmics del món de la comunicació política. Està dividit en tres eixos, hem rebut moltíssims papers i moltíssimes comunicacions, n'hem hagut de triar 10 perquè aquests 10 exposen i, per exemple, per fer-te un exemple, doncs exposarà, doncs, per exemple, la Núria Roca i ens explicarà l'ús del Twitter en les tres campanyes electorals, per exemple, Espanya 2011, Estats Units 2012 i Noruega 2013. Per exemple, una altra, la Carlota Moragas, ens explicarà les metàfores i els valors emprats pels actors polítics prosobiranistes en Twitter. O sigui, especialitzacions i estudis, no?, molt, molt, molt interessants sobre els tres eixos del Congrés.
Em queda saber si el José Ángel hi assistirà com a oient a alguna de les trobades.
Jo sí que assistiré, a més he demanat permís a la feina per poder fer-ho i estar allà perquè és una trobada bastant interessant i no la podem perdre.
Com vas entrar, Anna, tu, a la campanya del Di Blasio? Com t'ho vas fer?
Doncs jo vaig anar a l'agost, vaig anar a fer un curs d'anglès per millorar l'anglès, aprofitar l'estiu, no?, l'any passat, i vaig, al cap de 15 dies d'estar allà, vaig conèixer gent relacionada amb el món de la comunicació, que de fet també el meu objectiu era anar allà per fer contactes, no?, i a partir d'allà doncs em van dir que buscaven gent que parlés l'anglès i l'espanyol, que estigués vinculat amb comunicació política per ajudar l'equip de campanya. L'any demà, això va ser un dijous, l'any demà vaig amb una entrevista de feina, em van agafar i allà vaig començar doncs, a participar a la campanya.
I què? A veure, què és el que més et va sorprendre d'aquella experiència?
Clar, la manera de fer les campanyes polítiques allà, no? És totalment diferent d'aquí. Evidentment, també el que és el sistema electoral és molt diferent, però la manera en què ho viuen, no? Vaig quedar molt... És molt intens tot, no? Em va agradar molt.
Aquí la gent no s'implica tant a la campanya, vols dir?
No, aquí la gent s'implica. I és curiós perquè allà la gent s'implica, ho viuen potser més intensament, potser també ja és el seu caràcter, no? El caràcter americà, però hi ha molts, la participació és molt inferior a la d'aquí. Allà hi va haver un 30% de participació.
Fixa't, això crida l'atenció.
Sí.
El model que hauríem de seguir a nivell de comunicació política és el nord-americà? Creieu que aquest és l'exemple a seguir o no? Aquí tenim una altra cultura, una altra història i hem de fer la nostra.
Jo crec que tenim una realitat que sí que agafa coses del món polític anglosaxó, el tema de primàries, tot això ajuda a millorar la política i apropar-la més, a treure poder a les estructures intermitges. Però sí que és veritat que partim d'una realitat diferent. Hi ha molta cultura de partits, molta cultura organitzativa, som un entorn on el voluntariat s'entén d'una manera diferent al món polític anglosaxó, i sí que és veritat que hi ha coses que es poden importar, però no crec que puguem calcar-ho tot.
Perfecte. Anem a parlar dels tres eixos d'aquest congrés. Entrem a matèria, va. Tal com ho he explicat al començament, serà els del social media, o sigui les xarxes socials. A veure, si jo us pregunto, quin partit català creieu que està aprofitant millor les xarxes socials i quin l'està desaprofitant més o les està desaprofitant més, què em respondríeu? Va, José Ángel.
A veure, cadascú crec que fa una estratègia adequada molt al seu perfil. Per exemple, Ciutadans té un perfil molt, molt d'estratègia de soldats, de gent molt activa, molt focalitzada als mitjans de comunicació, deixa comentaris. D'altres treballen més en una mena de xarxa de voluntaris, però molt més suau, intenten generar més credibilitat. El món sobiranista té una xarxa molt activa, molt motivada per una causa. O sigui, jo no m'atreveria a dir qui ho fa millor, sinó tenen estratègies diferents.
No et mulles, eh?
No, perquè...
És políticament correcte.
No, perquè...
Però vols dir que no hi ha gent que realment les fa servir millor? O sigui, tu parlaves de Ciutadans. O, per exemple, la CUP. Escolta'm, tu fas el rànquing, mires a Twitter, quants seguidors tenen els líders polítics o els partits polítics, i aquests dos, per exemple, Ciutadans i la CUP, que no són justament els que tenen més diputats al Parlament, però en canvi tenen un seguiment a les xarxes brutal. I d'altres, que estan a dalt de tot en quant a nombre de diputats, dius, no ho treballen gaire, això.
Jo crec que hi ha gent, polítics i parts o elements dels partits que ho fan bé, i altres, i dins del mateix partit hi ha gent que ho fa malament. Tenim una certa obsessió a Espanya de fer analítiques basades en nombres absoluts que tampoc ens aporten res, perquè el nombre de seguidors no té molt valor, sinó a on arriba la teva informació, per on es propaga. Jo puc tenir molts seguidors, però si només són els meus adeptes, quedarà el missatge tancat allà en aquest món. Si en canvi potser jo tinc menys seguidors, però hi ha gent de diverses ideologies, diversos posicionaments, diverses sensibilitats, puc fer arribar el meu missatge a gent d'una altra manera.
Què en penseu vosaltres, això?
Totalment d'acord. Les xarxes socials han entrat a les nostres vides i ho han fet per quedar-se. Avui en dia costa imaginar-se una primavera àrab, per exemple, sense hashtag, o un debat de candidats sense piulades dels diferents partits, o un míting sense fotos a l'Instagram. És a dir, cal mirar-s'ho molt bé. Les campanyes avui són digitals, també, són offline i online, i per tant necessitem professionals i una estratègia que hem de tenir molt en compte.
Però serveixen per guanyar vots? O sigui, realment, que et segueixi molta gent, això es tradueix en més vots o no?
Jo estic totalment d'acord amb ells, i jo crec que a través de les xarxes socials es poden aconseguir vots, si més no, fer arribar el missatge, no? Aconseguir nous electors. A partir d'aquí, aquest es pot convertir en un futur votant.
Però depèn de com les utilitzis, perquè jo veig que hi ha polítics que utilitzen les xarxes per quedar bé. Hem fet això, hem aprovat allò altre, ens hem reunit amb aquests... Però, per exemple, quan se'ls critica, no responen. En canvi, d'altres donen més la cara. O sigui, no, és que no tothom les fa servir de la mateixa manera. Jo repeteixo, per mi no estan tots a la mateixa alçada.
Penso, Marta...
I no sóc experta.
No, però penso que també el món online és un món, però és un canal, perquè no deixa de ser el mateix món, val? El polític, si fora de les xarxes, és un polític proper, és un polític que parla, és un polític que es reuneix amb els votants, que es reuneix amb la seva gent, que parla, que és proper. A nivell online tenim exemples, per exemple, aquest que parlàvem, l'Albert Rivera, o per exemple en Junqueras, no? Són polítics propers a nivell offline i a nivell online, que contesten, també, que contesten les crítiques. En Rivera, per exemple, no contesta tot.
I ho contesta ell, oi que respon ell, sí. Porta el seu compte? No sé si això és clau a l'hora de connectar amb la gent. José Ángel.
A veure, hi ha candidats que poden portar-ho perquè tenen eines o coneixen, i a més, el que passa que en segons en quines circumstàncies, per exemple una campanya on els inputs que reben són molts, sí que necessites ajuda d'un equip de campanya. Sí que m'agradaria completar una miqueta tot el tema si tenen efecte electoral. Jo crec que la xarxa social és una mena d'amplificador de la teva capacitat de conversa. Jo en una conversa no sóc capaç de guanyar un vot. Ho sé fer després de moltes converses i de guanyar-me una credibilitat. Tu a la xarxa tens aquesta possibilitat de guanyar-te la credibilitat més enllà. Això no vol dir que facis una bona campanya a les xarxes i guanyis molt bo, sinó si tu fas una bona campanya a les xarxes durant molt de temps i el teu projecte té certa coherència i credibilitat, això et permet arribar a més gent i, per tant, a llarg termini, aconseguir més vots, més suport, però fins i tot millorar la teva capacitat de fer política.
Mm-hmm. Les xarxes socials poden servir per aconseguir grans coses, però també se't poden girar en contra. Em sembla que tu ens pots explicar molt bé, per exemple, una gran polèmica que hi va haver al PSC a finals de l'any passat, quan, mentre s'estava emetent una entrevista al president de la Generalitat, Artur Mas, des del compte de Pere Navarro, a veure si trobo exactament el que va sortir, es va publicar el tuit: perdoneu, però és que era obligatori veure l'entrevista al president Mas? Em vindran a buscar els Mossos per deslleial o algú? Quin borreguisme! Això es va esborrar de seguida i tu ens ho pots explicar molt bé, el que va passar aquí. José Ángel.
A veure, jo no estava a l'equip de comunicació perquè la meva tasca al PSC és voluntària, però sí que dins del món del professional, de la gent que està el dia a dia portant perfils, fan comunicació corporativa, fan comunicació a la política, hi ha errors. I aquests errors són bastant fàcils de cometre. Molts cops et pots equivocar amb quin compte el publiques, de quina manera ho fas. Per tant, també això s'ha de tenir en consideració, i això ho han de dir els mateixos candidats quan, escolta, ha sigut un algú del meu equip, demano disculpes, això no tornarà a passar, i s'ha de gestionar bé els errors. Jo crec que una part d'aquest error es va gestionar bé, una altra part no, es va reconèixer que era un error, es va demanar disculpes, i això també ho hem de considerar perquè aquestes coses passaran i cada cop més. Hi ha més eines per poder monitoritzar la gent que fa tuits que no a destemps, fa expressions que no toquen, o fins i tot a vegades els mateixos polítics que entren al debat o a discutir amb algú tenen problemes i arriben a un to que no és el que
pertoca. Que no és el correcte. Però tu vas dimitir després d'això?
No, jo no.
No tens res a veure amb això.
La meva dimissió tenia un punt de discrepància política amb la direcció del PSC. No, sisplau.
Que quedi clar, perquè jo dic, no sé si va ser ell que va fer el tuit. Jo t'ho preguntava així directament perquè quedi clar. Per cert, que avui hem estat parlant de les primàries obertes del PSC, que venen acompanyades de polèmica, perquè jo no sé si vau veure les imatges al Telenotícies Vespre, però es va veure com en un dels districtes hi havia unes llargues cues formades per immigrants, on es va constatar, perquè se'ls va preguntar: vostè sap qui és el PSC? I deien no. No sabien ni què anaven a votar. I va haver-hi crítiques perquè diuen, tot això s'hauria de comprovar, que va haver-hi persones que van, doncs, d'un equip determinat, justament el de Jaume Collboni, hem parlat amb ella a primera hora del matí, que donaven com la papereta i l'euro, concretament, perquè els immigrants votessin. Això surt publicat, Jaume Collboni ha dit: escolta, jo vaig guanyar no només en aquell districte, sinó en 6 districtes més, per tant, m'he guanyat d'una manera neta, i si algú vol impugnar el que va passar allà, que ho impugni, perquè si és cert això, tampoc hi estic d'acord. Clar, tot això es difon per xarxes socials, i realment arriba molt ràpid a la gent. O sigui, un error polític a dia d'avui ens arriba a tots molt més ràpid del que ho feia en temps passats. O sigui,
i això és bo.
Això és bo
per la democràcia.
És un mètode de control, no?
Això és bo per la democràcia. O sigui, abans la gestió, el monopoli de la informació el tenien dos mitjans, no sé si ens remuntem fa 40 anys, no? O un mitjà, després sí, que ja amb la democràcia es van obrir més, però la gestió dels, de la informació la tenien agències de comunicació com EFE o Europa Press o el que sigui, no? Ara no, ara hem trencat aquesta barrera i ja directament el ciutadà pot informar a través de les xarxes socials. Per tant, crec que això afavoreix totalment a la democràcia, enforteix la democràcia, perquè finalment tens tots els punts de vista. No? Potser serà veritat o no el que t'estaran explicant per Twitter, com per exemple el cas aquell, no?
Clar,
l'altre dia de Canàries, no? Però sí que és veritat que dintre de la pluralitat, no? Allò com deia ara no me'n recordo qui ho deia, però que la veritat és un mirall, no? que té diferents aspectes, i aleshores doncs crec que això fa més fort el ciutadà, l'opinió pública i així la comunicació política.
Mm-hmm. Tu les vas viure des de dintre,
sí,
no?
Sí, jo vaig ser president d'una de les taules i a més he participat en l'equip de Jaume. Sí que he de dir una cosa també, que Twitter i totes les xarxes, quan més socials són, i això és un anàlisi que farà un dels ponents, el Carlos Guadian, quan més socials són, més transmeten la comunicació negativa. També val a dir una cosa, és a dir, la Twitter ens ha servit també per identificar coses que han funcionat malament d'unes primàries, i si això és veritat, doncs s'ha de tallar d'arrel com s'ha fet i tal. Però sí que és veritat també una cosa, que també les xarxes socials ens han servit per explicar que les primàries han sigut creïbles, és a dir, que hi ha hagut molta participació a taules on no hi ha hagut. Això és, ja, de 30 taules hi ha hagut una on potser ha passat alguna cosa d'aquestes. Jo, la meva taula va tenir, per sort, una certa difusió perquè va venir el president Maragall, i així també a la xarxa social també es va difondre. Què passa? Que també les notícies negatives tenen més... I són notícies, això és inevitable. Però també és veritat que les xarxes socials ens permeten confrontar les vergonyes que pot tenir, doncs, les mateixes organitzacions polítiques o socials o de tot tipus, i això també està bé.
Fem una pausa, si m'ho permeteu, i de seguida tornem.
Esteu escoltant Via Lliure a RAC 1.
Jo vull cantar.
I jo parlo anglès.
Els teus fills t'ho estan demanant. Apunta'ls a les estades de l'estiu és teu. Aprendran, s'ho passaran bé i faran amics. 12 modalitats d'activitats. Idiomes, esports, teatre, veu, música. Si tens fills i filles de 5 a 16 anys, apunta'ls. Preinscripcions fins al 7 d'abril a xanescat.cat/estiu és teu. L'estiu és teu. Generalitat de Catalunya.
Aconsegueix amb Mundo Deportivo el llibre Les Noches Màgiques del Camp Nou. Grans triomfs i moments inoblidables viscuts al Camp Nou, que ara, amb aquest exclusiu llibre, podràs recordar tota la vida. Les Noches Màgiques del Camp Nou, un llibre imprescindible per tots els culers. A la venda al teu quiosc, dissabte 5 d'abril, només amb Mundo Deportivo, amb el patrocini de la Caixa.
Aquest dilluns, a 8:45 del vespre, Josep Cuní entrevista Santi Vila, conseller de Territori i Sostenibilitat.
Aquests pressupostos són francament decebedors.
Que en el seu llibre, Un perfil propi, afirma que segurament hauria coincidit més amb Lluc o Maragall que amb Pujol.
Sap vostè que ahir va obrir la caixa dels trons?
Santi Vila, díscol o alternatiu? Descobreixo aquest dilluns a 8 al dia amb Josep Cuní. 8 TV. Oberta a saber. Oberta a tothom.
20 anys després, el somni de Nelson Mandela va obrint-se camí, però encara falta molt perquè es faci realitat. Sud-àfrica afronta ara un altre apartheid, el socioeconòmic. Vanguardia Dossier analitza un país en què hi ha menys pobres, però més desigualtats. Els sud-africans acudeixen aquesta primavera a les urnes per triar el president entre el Congrés Nacional Africà i una oposició que guanya credibilitat. Vanguardia Dossier. Anàlisi per tenir opinió sobre la potència emergent de l'Àfrica. Ja a la venda als quioscos i llibreries especialitzades.
Si creus en mi, et sorprendré. Danna Vives. El món és ple de somnis per complir. Persegueix el teu. Si creus en mi, et sorprendré. Un llibre de columna.
Via Lliure.
M'encanta desaltar els llits elàstics.
Molt fans de la gent divertida.
Passa
Passen 26 minuts de les 11 del matí. Avui estem parlant de comunicació política perquè justament el proper dimecres comença el segon Congrés de Comunicació Política de Catalunya al Born Centre Cultural. Estem abordant aquest tema amb l'Àstrid Alemany, que és la directora d'aquest congrés, l'Anna Moles, que és periodista i que va intervenir dins la campanya del nou alcalde de Nova York, Bill de Blasio, i també amb José Ángel Rodríguez, que és responsable d'estratègia a la xarxa de la UGT. Hem parlat de polítics i xarxes socials. Aquest és el primer bloc. El segon és si vosaltres reflexionareu sobre si els moviments socials estan provocant una regeneració democràtica. Jo us pregunto, sí? S'està produint una regeneració democràtica amb els moviments socials? O costa molt que els partits canviïn? Perquè va sí que passen coses noves. Ara dalt, no ho sé. Pregunto, eh?
Jo crec que sí.
Tu creus que sí?
Sí, sí, s'estan movent coses. La gent s'està organitzant a nivell de temàtiques. Mirem la PA, vull dir, l'Ada Colau i tota la seva organització han aconseguit arribar al Congrés dels Diputats i promoure una llei dels desahucios, no? Van aconseguir més de 500.000, un milió de signatures. Vull dir, sí, s'estan movent. Això per posar el cas dels temes socials o el cas aquí a Catalunya que ens implica de ple tot el tema del sobiranisme, amb l'ANC o amb Òmnium Cultural. Cada cap de setmana veus a voluntaris, a gent per les places de les ciutats, pels carrers, pels pobles, recollint signatures, motivant la cadena humana, la Via Catalana famosa, amb més d'un milió i mig de persones fora al carrer. O sigui, la gent, jo crec que s'implica en la política, que li interessa moltíssim la política, però jo crec que aquí hi ha un problema de partit. Sistema de partit, o sigui, jo crec que els partits encara estan anclats al segle XIX, i de veritat ho penso, he estat dintre dels partits i ara estic fora dels partits i ho he viscut en pròpia pell, per entendre'ns, i el sistema de partit està antiquat i veten moltes vegades aquesta entrada, aquesta permeabilitat.
I per què veten? O sigui, jo és que no ho entenc, que no tenen ulls, que no veuen com funciona la societat. Per què són tan tancats a l'hora de canviar les seves maneres de fer?
Potser per la por, no? De no poder acabar de controlar el que és la informació cap al seu partit o envers el ciutadà. La comunicació, com deia ella, encara és molt de baix a dalt i necessitem, gràcies a les xarxes socials, aquesta comunicació ara comença a ser transversal, no? Horitzontal. I jo que puc parlar en el cas de les eleccions de Nova York, allà la campanya es va basar molt en les bases, no? I va ser una de les claus per la qual Bill de Blasio va guanyar les eleccions, perquè va tenir el suport de molts col·lectius diferents, no? I la seva campanya, el seu missatge es va adreçar a molts col·lectius diferents, ja siguin els taxistes, les infermeres, els afroamericans, els llatins. A partir d'aquí, doncs, ell va aconseguir molts vots a través de les bases.
I el vas veure a ell més proper al que són les bases que el que ho són els polítics d'aquí respecte als seus votants?
El vaig veure molt més proper. Ell cada dia sortia al carrer. Si no era cada dia, era cada dos dies. Però tots els mítings que feia, els feia al carrer, amb una cantonada d'un barri concret.
Però, o sigui, Anna, això quan arriben les eleccions, o sigui, aquí el que fa ràbia és que justament quan arriben les eleccions els polítics d'aquí també ho fan, això. Bé que van als mercats, anem a fer la foto, anem a trepitjar carrer, i ara m'entrevisto amb aquell, li dono la... Això ho fan, però clar, què passa? Que aquí dius, escolti, és que vostè no ho fa, això, durant la resta del temps. No sé si aquesta és l'errada.
Jo ara estic seguint en Bill de Blasio des d'aquí i ho continua fent.
A veure, que estic generalitzant, i hi ha polítics que sí que trepitgen carrer, s'ha de dir que hi ha molts polítics que cap de setmana rere cap de setmana no descansen i no paren de trepitjar.
Aquí és l'error que cometem, no? Que durant la campanya estem superactius, molt propers a la gent, i de cop i volta ens tornem a tancar el despatx, i això ho hem d'evitar. Jo crec que s'ha de fer molt més carrer. Aquí els polítics han de fer molt més carrer.
Sobre els moviments socials.
Sí. De fet, jo tinc la bona sort de poder patir directament, doncs, el repte que ens fan tant a organitzacions més institucionals com els sindicats com des del punt de vista dels partits. Sí que és veritat que estan provocant canvis, el que passa que hem de parlar també d'organitzacions que tenen molta inèrcia interna, que és molt difícil fer canvis, que han de respondre també a lògiques internes, és a dir, sobretot a nivell de partits, perquè els sindicats tenen més capacitat de transformació.
Tu els veus transformats, els sindicats? Sí?
Estan fent feina. Estan fent
molta... No els veus que van molt...
sí, que és la societat que els passa per davant.
Et poso un exemple. La ILP de la hipotecària, els principals impulsors van ser la PA, però també els sindicats. Les plataformes que hi ha a les marees, els sindicats estan darrere.
Doncs no se'ls veu, o no tenen... O sigui, et dic, qui s'emporta la... Qui s'emporta? Si tu penses en desnonaments...
Sí, la PA. No, evidentment, la PA. No, la PA...
No associes a sindicats,
la PA és,
eh?
La PA és l'especialitzada en... El que passa que a l'espai social ja hi ha moltes... S'ha multiplicat el nombre d'actors, i per exemple, doncs, la PA és especialista en desnonaments. Això no vol dir que en una ILP hipotecària no estiguin també darrere els sindicats. O, per exemple, la plataforma d'usuaris de la sanitat també hi són els sindicats. El que passa que... Evidentment, tant mitjan, mediàticament, però també com a organitzacions, el que tu vols és que hi hagi més actors, perquè els sindicats no són el monopoli del moviments socials. El que passa que els partits tenen un grau més de dificultat interna, i és que han de respondre també a un públic intern. Els mateixos militants, les militàncies dels partits tenen unes certes inèrcies, unes certes lògiques, i s'han d'entendre també.
Però és pels militants o és perquè els que estan a dalt estan agafats a la cadira i d'aquí no em mouen?
I els del mig, i els de sota, tothom té por als canvis, tothom té por a... Per exemple, les primàries de Barcelona han sigut un repte molt gran per la mateixa militància, cedir sobirania a gent de fora. Això és una cosa molt difícil, s'ha d'entendre molt aquesta gent. I sí que és veritat que molts cops donar cops secs i intentar trencar els partits, molts cops que es fan des dels moviments socials o atacar les institucions o les organitzacions socials clàssiques, el que provoquen és la bunkerització. Per tant, a vegades s'ha de tenir una certa mà esquerra, els líders que volen transformar els partits han de contemplar aquesta realitat, perquè un cop passa, els moviments socials són molt forts, un moment donat baixen, tenen cicles, però el que continua és l'organització. I quan deixa d'haver-hi el moment de primàries, quan deixa d'haver-hi la campanya, quan deixa d'haver-hi el 22M, la marea, continuen les organitzacions i domina la seva estratègia.
Anem a abordar el tercer bloc, el tercer eix central d'aquest Congrés de Comunicació Política. Aquest també donarà molt de sí perquè el tercer eix reflexionarà al voltant de la comunicació que s'està fent sobre la creació d'un nou estat. Com s'està comunicant aquest procés?
Penso que no tenim estat, per tant no tenim totes les eines diplomàtiques obertes per entendre'ns, i una de les coses més importants que s'han de dur en aquest procés és la discreció. Per tant, treballar des de la discreció moltes vegades és treballar fora dels micròfons, darrere de les càmeres, i penso que tant el govern com la societat civil catalana està fent molt, molt bona feina. Per què penso això? Pels resultats que està donant. Avui en dia no tenim cap líder del món occidental important, estem parlant d'Obama, estem parlant de Merkel, estem parlant d'Holland, que hagi dit amb unes declaracions: no vull que Catalunya sigui independent. Per tant, si cap gran líder ha dit que no vull que Catalunya sigui independent, jo crec que això ja és un èxit. Això ja és un èxit.
Però per altra banda miren molt, o sigui, giren la cara, tu els preguntes, escolti, què li sembla? Això és un afer intern, no es mullen.
És el que han de fer, és el que han de fer, ningú es mullarà mai per nosaltres. De fet, si mirem la història, el que tenim són nacions que ens han deixat penjades, no? Com per exemple Anglaterra, o com per exemple, no? Vull dir, ningú es mullarà per nosaltres. El que estan esperant? Que parli la democràcia, que parli el poble. Què faran aquests catalans que surten 2 milions de persones, surten i amb capgrossos i amb gegants i tocant el tambor, vull dir, què faran ells? I també retornant al que comentava abans, sí que un líder gran ha dit alguna cosa, i va ser en Cameron farà un parell de mesos, i és per tocar el crostó en Rajoy, per dir, escolti, Rajoy, parli amb el senyor Mas com jo he estat parlant i he estat negociant amb el Salmon. Per tant, crec que a nivell internacional és un èxit.
S'està fent bé. Anna i José, jo
us puc dir que Bill de Blasio no està al cas. Li vaig fer arribar el llibre El món ho ha de saber, que va editar la revista Sapiens, i sí que és veritat que no es mullen ells no opinen, però bueno, si més no, tenen la informació, saben el que volem parlem i és la democràcia, no és el poble el que ha de decidir.
Arriba. José Ángel, també creus que s'està fent bé?
Jo, la meva experiència és més de la comunicació interna dins de Catalunya, amb el moviment castellanoparlant, que som independentistes, i crec que ho estem fent bé.
Amb el Súmate, sí, eh? Tots un dels portaveus.
Sí.
I què, arribeu?
Bé, com a mínim estem aconseguint que el procés no sigui considerat de forma agressiva ni negativa, sinó que la gent pugui participar encara que sigui votant que no.
Perfecte, doncs fins aquí arriba aquesta conversa sobre un congrés que creiem serà molt interessant, perquè això ha estat només un petit aperitiu, però al congrés hi assistiran personalitats polítiques, moltes, perquè no hem dit tota la gran quantitat de convidats que teniu, gent molt interessant que ha participat activament en campanyes de persones interessants i que donaran a conèixer doncs, la seva experiència professional. Avui ho hem comentat amb l'Astrid Alemany, amb l'Anna Moles i amb el José Ángel Rodríguez. Moltíssimes gràcies a tots tres.
A vosaltres.
Que vagi bé el congrés.
Gràcies. Gràcies.